Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Compte enrere per conèixer a quin futur els espera els 165.000 mutualistes de Muface, que Muface té a Catalunya, després que avui DKB, al igual que a més les fa unes setmanes, també s'ha desmarcat de l'última oferta del govern de Pedro Sánchez. Bona tarda, soc Carlos Losada i el futur de la mútua penja més que mai d'un fil a l'espera de conèixer si així s'accepta la segona oferta del govern o, per contra, es despenja també. Estem a pocs dies, concretament el 15 de gener, perquè finalitzi el termini donat per l'executiu central a les mútues perquè responguin i la incertesa, com deia, no para d'augmentar. Una de les dues, de cabell, ja respost negativament, veurem si a Sisa aguanta o també es desmarca. Els damnificats, mentrestant, expliquen que la situació actual ja ha provocat que es produeixin retards en proves mèdiques programades i demanen a l'administració una solució que garanteixi que els treballadors no es quedaran sense cobertura sanitària en cap moment. A més, alerten també que si s'obliga a la migració de tots aquests mutualistes a la sanitat pública, l'impacte sobre el sistema ja molt tensionat serà considerable. La Carme és una mutualista de Muface que, per sort, veient com anava tot plegat, es va fer d'una altra mútua fa un parell d'anys i sort n'ha tingut per fer front a la malaltia contra la que està lluitant hores d'ara. Li ho he explicat aquest matí al Sergi Tor, a Herrera en COPE, Catalunya i Andorra. Sergi, bona tarda.
De Carles?
Doncs això, que la Mari Carme ha explicat el seu drama i la sort que va tenir de poder-se fer d'una altra mútua davant de com està la situació a Muface, oi?
Sí, així és. El cas de Mari Carme en Barcelona és un exemple de com decisions que podem anomenar d'alta política o d'altes finances té conseqüències sempre directes per als ciutadans. Funcionària des del 1991, donada d'alta a Muzafe via l'asseguradora Adeslas des de l'any 1996, va ser diagnosticada de càncer el passat 23 de juliol i va iniciar aleshores un procés de curació oncològic. Ara ha rebut una carta de cessament de tractament i l'afectada ha hagut de renovar privadament la seva pòlissa mèdica, com tu has comentat, a Carles, per poder mantenir els mateixos metges en la seva curació. Herrera en COPE, Catalunya i Andorra, Mari Carme en Barceló, explicava la seva situació mèdica en un moment personal de dificultat per la salut.
Hores d'ara, l'única cosa que tinc és una carta de Muface dient que el 31 de gener deixaran de donar-me servei. Jo tinc una penúltima quimio el 29 de gener i una altra programada pel 19 de febrer. Després ve una intervenció i tot el tractament de ràdio, que ja no me'l farien. Evidentment, hauria de passar a un altre, a tractar amb altra gent, i a mi, per mi és molt important mantenir-lo a ell com a oncòleg de referència fins que s'acabi tot aquest procés.
Per aquest motiu, doncs, ha renovat d'una manera privada la seva pòlissa mèdica. On és el problema de Muzafe, Carles? Doncs és l'econòmic. DKV, com tu molt bé has explicat, ha renunciat al concurs argumentant que amb l'actual oferta del govern central assumiria pèrdues d'entre 70 i 100 milions d'euros en els pròxims 3 anys. Adeslas, que té més assegurats, eleva la previsió de pèrdues a 250 milions d'euros en el mateix període i també ha renunciat. I falta avui conèixer la posició de la tercera asseguradora que forma part del programa, que és Assisa, que dona cobertura en l'àmbit nacional a un 23% del total d'assegurats. Les dues asseguradores que han renunciat acusen el govern de Pedro Sánchez d'ignorar els avisos i advertències prèvies i del cost de real de Muface. Un escenari on els perjudicats són els mutualistes, com la Mari Carmen, que ha obert aquesta reflexió a Herrera en COPE.
Adesla sembla clar que no es presentarà, que seria la meva. Llavors jo, si es presenta algun altre mutual, el que hauré de fer és passar d'Adeslas a la mútua que es presenti, i si no es presenta cap, tornarem a estar amb el mateix pastel. I el que una persona amb dos dits de front es pregunta és per què han esperat a fer això tan a última hora. O sigui, les asseguradores portaven anys dient que això estava així.
Som davant d'un calendari que també pressiona i molt. El pròxim 31 de gener, és a dir, d'aquí 21 dies, finalitza la cobertura mèdica de Muface per a 1,5 milions de persones a Espanya, dels quals 165.000 resideixen a Catalunya. Sense asseguradora privada passarien directament al règim de la Seguretat Social. Mentre el govern de Pedro Sánchez planteja una millora del 33% en les primes en el període dels pròxims 3 anys i una dotació econòmica de 1.000 milions d'euros insuficient per les asseguradores.
Me escucha ahora Mari Carmen Espejo, que es representante del sindicato CESIF en el Consejo General de Muface. Mari Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos hablando de los problemas de los funcionarios, MUFACE, si tiene continuidad o no. Tenemos una última hora esta mañana. DKV también se ha desmarcado de la posibilidad de continuar dentro de MUFACE. Solo queda SISA, el límite para decidirse era el día 15 de enero, pero DKV ya ha dado su veredicto. Una primera valoración, Maricarmen, ¿cuál sería ahora mismo?
Bueno, la verdad es que la valoración es bastante negativa. Esperábamos que esa nueva oferta de la licitación pudiera dar solución a los problemas con los que nos estábamos encontrando. Lo mismo se podría haber ajustado algo más esa licitación para permitir que participaran las aseguradoras, pero confiamos en que ASISA haga una valoración adecuada de esa oferta y si no la hace, pues evidentemente que se tomen las medidas que se consideren oportunas para que se siga manteniendo ese concierto sanitario, esa orden de continuidad para prestar servicio al funcionariado.
El futuro de MUFACE depende pues de un hilo, ese día 15 es la última oportunidad ya, Mari Carmen.
Bueno, no sabemos si es la última oportunidad o no y esperamos que no lo sea. Desde luego, CESIF va a tomar todas las medidas que esté a su alcance para seguir peleando por la continuidad de este modelo sanitario, del modelo del mutualismo administrativo.
Los mutualistas de MUFACE pueden estar tranquilos al menos 3 meses más, pero si miramos hacia adelante, Mari Carmen, ahora se salva la situación, digamos, o se podía salvar la situación, pero en un futuro, ¿creéis que el sistema MUFACE morirá por inacción, por el sentido, el hecho de que siga decayendo la financiación, que sea insuficiente esta financiación desde el gobierno hacia MUFACE? ¿Cómo lo ves?
Hombre, yo lo que pretendemos es que el gobierno siga apostando por este modelo sanitario, ¿vale? Y que siga adelante. Se escucha por ahí hablar de cuestiones como que necesita ser revisado o que se tienen que ajustar y demás. Desde luego, estamos dispuestos a que se le hagan todas las mejoras que requiera el modelo sin que se vea afectadas las condiciones laborales del funcionariado y de su familia. Y con respecto a la situación de tranquilidad en la que hablabas, ¿no? O sí, la situación en la que se encuentra ahora mismo el concierto, bueno, pues nos estamos haciendo eco de muchísimas incidencias que se están produciendo en estos momentos. No paramos de recibir correos electrónicos en los que mutualistas nos manifiestan que ya hay clínicas, hospitales que se niegan a darle cita médica para realización de pruebas, para una cita especializada, hasta que no se resuelva el concierto sanitario. Entonces, eso genera graves problemas en la atención sanitaria del mutualista. No podemos permitir y no vamos a decir, bueno, y lo que exigimos, evidentemente, es que se tomen medidas para que estas situaciones no se sigan dando.
Aquí en Cataluña hay 165.000 personas que son mutualistas de MUFACE. Estas personas, algunas de ellas afectadas por esto que nos comentabas ahora, que las mutuas empiezan ya a denegar citas con algunas enfermedades graves, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué solución les aconsejáis vosotros?
Bueno, las recomendaciones que estamos dando, evidentemente, es que formalicen una queja directamente a MUFACE y a la compañía aseguradora, ¿vale? Y en caso de que sea necesario establecer una denuncia, que lo hagan. No se puede dejar sin asistencia sanitaria en este momento de prórroga, de donde existe además una orden de continuidad clara que determina que tiene que seguir prestándose el servicio y que los mutualistas se vean afectados por esa falta de atención.
Si finalmente no hubiera un acuerdo, el día 15, pues bueno, DKV y ASISA no se comprometieran a seguir dentro de MUFACE, la mayor parte de mutualistas pasarían a la sanidad pública. Esto supone, me imagino, un problema importante en cuanto a historiales, pruebas, tratamientos. Gestionar todo esto, pasar de una mutua a la sanidad pública, es muy complicado y con el agravante, digo yo, que la sanidad pública ya está muy tensionada, Mari Carmen.
Efectivamente, es que está tan tensionada como que tienen ellos, bueno, esa sanidad pública, muchísimos problemas para poder atender a toda la ciudadanía y lo van a tener mucho más porque no tienen recursos de infraestructura, no tienen recursos personales que puedan atender a esa avalancha de personas que vamos a llegar. De todas maneras, ese proceso de integración del que estás hablando, de si en 3 meses no sucede, tendrán que integrarse en la seguridad social, no podría realizarse de esa manera bajo ningún concepto. Hay muchas cuestiones de las que tú has hablado, como el tema de expedientes médicos, como el tema de procesos de tratamiento activo en este momento, a los que evidentemente se le tienen que dar solución. Eso no puede ser de hoy para mañana. Vamos, para CESIF eso no debería suceder en ningún momento.
Bueno, pues estaremos muy atentos a la semana que viene, el día 15, que es ese día de hora H, para saber si estas dos mutuas, bueno, aceptan continuar dentro de UFACE o se desentienden de su responsabilidad y dejan pues ahí a toda España 1,5 millones de afectados, en Cataluña 165,000. Hemos hablado del tema con Mari Carmen Espejo, representante del sindicato CESIF en el Consejo General de UFACE. Mari Carmen, gracias, buenas tardes y sobre todo mucha suerte para el día 15.
Sí, muchísimas gracias a ustedes.
Moltíssima sort als negociadors del tema Mufase, que arribi les solucions positives per tots ells, per aquests 165,000 catalans, 165,000 mutualistes que estan agrupats dins de Mufase i que tenen el futur penjant d'un fil. Nosaltres arriba el moment ja d'obrir ara mateix l'àrea de serveis. Parlem del temps. Aquest final de setmana vindrà marcat per una mica de tot. Divendres el cel estarà mig ennuvolat i les temperatures diurnes baixaran a les comarques de Girona, en canvi pujaran cap al Pirineu. Dissabte s'espera un dia de més núvols i amb alguns ruixats de matinada en punts del Pirineu, a l'Empordà, que de manera més dispersa arribaran també la resta de Catalunya. A la tarda bufarà el mestral i la tramuntana a les comarques de Girona. Les temperatures al migdia encara es mantindran altes, tret del Pirineu, on començaran a baixar. Diumenge farà més sol, però baixaran clarament les temperatures. I com està la xarxa viària a les d'ara? Li ho preguntem al Roger Serra. Bona tarda, Roger.
Hola, bona tarda. La veritat és que en general parlem de calma en aquesta xarxa viària, poc trànsit, cap gran incidència que ens compliqui la circulació. Per trobar retencions hem d'anar a la ronda litoral de Barcelona. És cert que el tram del Bon Pastor hi ha hagut un accident en aquesta ronda litoral que talla un carril en sentit Besòs, és a dir, anant cap al nus la Trinitat. Hi ha aturades d'entre 3 i 4 quilòmetres aproximadament des del Fòrum fins al Bon Pastor. Són aquest tram de la ronda litoral, com us dèiem, per accident, i en sentit Besòs anant cap a aquest nus de la Trinitat. De moment, poca cosa més. A la resta de vies, circulació força tranquil·la. És tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I ara una bona notícia per la teva butxaca. Les transferències bancàries immediates són gratis o costaran el mateix que les ordinàries des d'avui, segons una normativa de la Unió Europea. La iniciativa pretén dotar de major celeritat les transferències que solien tardar entre 1 i 2 dies i possiblement fer competència a Bizum. Yolanda Canales.
Es tractaria de fer competència en immediatesa i també en transparència, perquè la tecnologia permet fer transferències ràpidament. El problema, segons diuen des de Sofin, l'Associació de Consumidors i Usuaris Financers, és que les entitats s'han aprofitat de la situació per establir tarifes més elevades i que afecten el consumidor més feble i que no té ingressos estables. I per què diuen això? Habitualment el servei de transferències ja està inclòs en els serveis bàsics, com tenir la nòmina al banc i una targeta bancària o domiciliar determinada. Rebuts. Això té algunes bonificacions, com que les transferències siguin gratuïtes, o millor dit, que el client no les pagui perquè estan bonificades. El problema, però, pot ser per als que no tenen aquesta estabilitat, com explica Antonio Gallardo, que és responsable d'estudis de Sofin.
Al final afecten especialmente al consumidor más débil, que por no tener ingresos estables mayoritariamente, pues tiene que hacer frente a estos costes por no bonificarles.
Gallardo ha posat com a exemple que ara la comissió mitjana per fer una transferència ordinària és de gairebé 3 euros, quan fa 2 anys era d'1 euro amb 26 cèntims. I més enllà del preu, veu bé que les transferències immediates i les ordinàries tinguin el mateix cost, tot i que també veu riscos, perquè no dona la possibilitat de fer marxa enrere a una transferència que s'ha fet per error.
Gràcies, Iolanda. Compartir pis és una solució cada cop més habitual per a persones, sobretot joves, que tenen difícil accedir a un habitatge. En aquest sentit, segons l'últim informe elaborat pel portal immobiliari pisos.com, apunta que augmenta l'acceptació de parelles a l'hora de compartir vivenda. Les tendències van canviant i els propietaris també s'adapten. És així, Claudia Cifuentes.
Així és, els propietaris estan modificant les condicions d'alquiler. La mitjana ara s'accepta quasi el doble de parelles per compartir pis que l'any 2023, un total del 12%. Trobar allotjament per una parella que volgués viure en un pis compartit era pràcticament impossible el 2019, però ara és cada vegada més comú perquè el perfil dels inquilins que comparteixen pis són més grans. Ens ho explica el Ferran Font, portaveu i director d'estudis de pisos.com.
Doncs tal, fins als 25 anys, sinó que estan per sobre dels 30, inclús en alguns casos per sobre dels 40, i això vol dir doncs, que els propietaris doncs, també es veuen obligats o es van adequant a aquesta nova situació. Llogaters més car, llogaters més grans, no només això, sinó que també doncs, aquesta acceptació de parelles que històricament no havia sigut una demanda gaire acceptada.
El compartir pis fa una dècada enrere era pràcticament cosa dels estudiants que estudiaven a la facultat. Les tendències han canviat i el perfil d'inquilí que comparteix pis s'ha anat envellint. Els joves cada vegada s'emancipen més tard i ho fan en un pis compartit perquè no poden anar a viure sols pels alts preus de l'alquiler i la forta competència del sector immobiliari. Tot això fa que les tendències canviïn i els propietaris ho hagin de fer també.
La situació és conseqüència per molts factors, però el principal factor és aquest desequilibri que estàvem comentant. Són cada vegada més persones que volen anar a viure al mateix lloc on cada vegada hi ha menys pisos i menys pisos de lloguer.
De moment, en Ferran Font no veu que aquesta tendència es reverteixi en els pròxims anys perquè el sector immobiliari està molt tensionat i hi ha moltes poques ofertes de lloguer de llarga duració.
Parlem ara d'economia. El president del Consell General dels Economistes d'Espanya, Valentí Pi, considera que la combinació de les pujades dels costos laborals per treballador juntament amb un augment dels costos en alguns sectors poc productius no facilitarà ni la creació d'ocupació ni tampoc la seva millora. Pic ho ha dit avui a Barcelona, en el decurs de la presentació del baròmetre econòmic del segon semestre de 2024.
Lo que puede ser un poco muy delicado es combinación de incrementos del impuesto sobre el factor trabajo, porque las tres subidas que se han producido sobre las cotizaciones sociales que se han producido junto con un incremento de costes que puede representar para sectores poco productivos por su propia estructura, este incremento de costes no va a facilitar ni la creación de empleo ni la mejora, y además puede incentivar un tema que en este país estamos avanzando muy rápidamente, que es el trabajo sumergido, ¿no?
L'economista també ha assegurat que la batalla entre els ministres d'Economia i Treball no és convenient. Pica resposta així després de l'encreuament de declaracions entre Carlos Cuerpo i Yolanda Díaz, tant per la reducció de la jornada laboral com per la pujada del salari mínim interprofessional. Fem ja un parèntesi per publicitat i després t'explico com milers de veneçolans que viuen a Barcelona han preparat la manifestació d'aquesta tarda en contra de la presa de possessió del dictador Nicolás Maduro com a president d'aquell país. Dos minuts i tots els detalls.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Bárbara tiene 88 años y una vitalidad que es casi palpable. Con una energía contagiosa, imparte clases de gimnasia gratuitas a quien quiera sumarse. ¿Se puede decir entonces que la subida del precio y la escasez de vivienda es culpa y efecto directo de las decisiones políticas que se han tomado? Pues es lo que apuntan desde el sector inmobiliario. Un golpe de suerte de la vida. Mira por dónde te preguntaron lo que mejor te sabías y ver también opciones de menú. ¿Ricos? Ya sé quién es.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Estos segundos que vienen a continuación Es tiempo que estás perdiendo sin un buen seguro de salud. Deja de esperar y contrata hoy mismo el seguro de salud de Línea Directa. Con acceso directo a los mejores hospitales, médico online, las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Desde 19,50 euros al mes y 5 pagos. Entra en lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 8 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
El gimnasio, comer mejor, aprender inglés. Muchos propósitos, ¿no? Pues el nuestro es conseguir que ahorres tiempo y dinero. Por eso, con Berti, tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros al año con un año de revisiones y mantenimiento ilimitado gratis. Entra en Berti.es y empieza el año ahorrando tiempo y dinero.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La cita és a 6:45 d'aquesta tarda a la plaça de Sant Jaume. Els veneçolans residents a Catalunya i a Barcelona concretament es manifestaran en contra del dictador Nicolás Maduro, que tot i perdre les eleccions tornarà aquesta matinada a la presidència d'aquell país, tot i que el guanyador, recordem-ho, d'aquells comicis va ser l'opositor Edmundo González, que per cert s'ha vist obligat a fugir de Venezuela per sobreviure. Eloi Moreno, explica'ns.
Barcelona espera avui una concentració del poble veneçolà en contra de la investidura presidencial de Nicolás Maduro. La manifestació es durà a terme avui 9 de gener a la plaça Sant Jaume de Barcelona a les 6:30 de la tarda. Gerali Rodríguez, que és representant membre de Un Mundo Sin Mordaza, una organització veneçolana per a la lluita a favor dels drets humans, demana respecte a la democràcia al seu país.
Se está llamando a convocar a todos los venezolanos dentro y fuera del país para pedir el respeto a la voluntad ciudadana, el respeto a ese 67% de una mayoría de Venezuela que votó para que Edmundo González fuese el nuevo presidente de Venezuela.
A més, la Gerali assegura que també es pot lluitar per a la democràcia de Venezuela fora del país, com és el seu cas.
Llevamos años denunciando a los gobiernos de nuestros países, a la Corte Penal Internacional, llevando todos los casos de violación de derechos humanos que suceden en Venezuela. Y creo que este papel de la diáspora activa y organizada ha sido muy importante para que la opinión pública internacional se entere de las consecuencias de la dictadura de Maduro.
Així doncs, el poble veneçolà es concentrarà demà a la plaça Sant Jaume de Barcelona a les 6:30, encara que sigui a milers de quilòmetres de distància, per lluitar contra la investidura de Maduro.
Gràcies, Eloi. La cita, recordem, aquesta tarda, 6:45, a la plaça de Sant Jaume, la cita obligada per fer costat al poble de Venezuela i en contra del dictador Nicolás Maduro. Les agressions sexuals a Catalunya han experimentat un alarmant increment del 500,3% en els últims 8 anys, segons l'últim balanç de criminalitat publicat pel Ministeri de l'Interior. Aquest informe revela que entre gener i setembre de 2024 es van registrar 1.280 violacions a la regió, una xifra molt superior a les 254 denúncies comptabilitzades, per exemple, l'any 2016. Entre els delictes de caràcter sexual, les agressions en penetració destaquen per ser les que presenten l'augment més pronunciat en els últims anys. Comparant amb l'any passat, els casos d'aquesta tipologia van créixer un 3% fins al setembre de 2024. A la ciutat de Barcelona, l'Hospital Clínic, el centre de referència en matèria d'agressions sexuals en aquesta capital, va tancar 2024 amb un nou rècord d'aquests fets delictius, amb 624 víctimes, amb un increment del 12% respecte a 2023. És una xifra autènticament demencial, és un problema de salut pública. S'exclamava amb aquestes paraules fa un mes aproximadament el director del Clínic, el doctor Josep Maria Campistol. L'augment en els delictes sexuals no sols reflecteix un problema creixent a Catalunya, però sobretot a Barcelona, que ho hem analitzat aquest matí, concretament a Herrera en COPE Catalunya i Andorra. Ho hem fet amb la doctora Lluïsa García, que és psiquiatra de l'Hospital Clínic, l'ha escoltat la Yolanda Canales.
De fet, la doctora García ha mostrat la seva preocupació pel fet que any rere any i de forma progressiva han anat augmentant el nombre de dones ateses a l'Hospital Clínic per agressions sexuals. Ara bé, des del seu punt de vista, com a metgessa, això té una altra lectura. I és que les dones cada vegada van més tranquil·les a l'hospital i més disposades a explicar el que ha passat. En aquest sentit, destaca que s'ha reduït la por i la vergonya per haver passat una situació d'aquestes característiques.
Quan parlem d'increment i pensem una mica en la nostra, medi, el que sí, nosaltres sí. Observem, a veure, no és una bona notícia, perquè això no és una bona notícia, però sí que pensem que igual estem provocant un canvi en la concepció social de tot el que és la violència sexual, i que abans era algo, un fet vergonyós, que les dones passaven al silenci, que no ho deien, que passaven pàgina i continuaven treballant o estudiant, o continuaven amb la seva vida.
Segons dades de l'Hospital Clínic, només un 5% de les dones ateses ja havien denunciat, mentre que un 40% va assegurar que ho faria una mica més tard. Això, segons la doctora Lluïsa García, indica una altra qüestió rellevant. I és que les dones han entès que, primer de tot, la seva primera preocupació ha de ser la seva salut.
Les que venen no vol dir que hagin denunciat. La majoria no han denunciat quan venen perquè han entès que el primer que fan és anar a l'hospital a ocupar-se de la seva salut. Això també ho hem canviat. Abans era ràpid a denunciar. Val? Ara és ràpid a ocupar-me de la meva salut, que pot tenir moltes conseqüències. Val? Sí. I després ja denunciaré. Hi ha temps per denunciar. No s'ha de fer al minuto.
La doctora García posa l'èmfasi també en una altra qüestió, les violacions grupals. Si és cert, diu que en termes relatius la xifra s'ha mantingut estable al voltant del 10-12% dels casos que arriben al clínic. Però en termes absoluts, afegeix, la imatge és molt potent, perquè això vol dir que a la ciutat de Barcelona es cometen unes 70 agressions sexuals en grup.
El que passa que quan tu dones números absoluts, de dir, home, si nosaltres estem atenent 600, 70, quasi 700 farem aquest any, ¿vale? I parles d'un 10% que són en grupals, estàs parlant de 70 agressions sexuals en grup a la ciutat de Barcelona. Penso que aquestes reflexions val la pena traduir-les i fer-les palès, no?
Altres dades que recull el balanç de l'Hospital Clínic és que una mica menys de les agressions, un 44%, es van cometre a menors de 25 anys i sovint en un 25% dels casos de dones menors de 45 anys han estat violades per una persona coneguda i en un entorn que es podria considerar segur.
Puc saludar ara la senyora Esther García Bardolet. Molt bona tarda, Esther.
Molt bona tarda, Carlos.
Tu ets una de les integrants de l'associació CAMP, actueu sobretot a la zona d'Osona, i us dediqueu bàsicament a ajudar a recuperar persones que han estat agredides o violades per depravats. D'entrada, Esther, m'agradaria que expliquessis una mica als nostres oients què és l'associació CAMP i què significa aquestes sigles, cada quilo i dues as. Per què?
Doncs mira, nosaltres, com bé has dit, donem un cop de mà i fem un acompanyament a les persones que han estat agredides sexualment, ja siguin persones menors d'edat o majors d'edat, homes, dones, nens o nenes, i sobretot ens centrem en la recuperació dels contextos propers a aquestes víctimes, a les que nosaltres anomenem primeres persones, ja que són les que reben l'agressió directa, però no són les úniques que queden afectades per aquest tipus d'agressions sexuals. Llavors, nosaltres el que fem és donar un cop de mà a impulsar aquest context, i per context entenem els nuclis familiars que poden haver quedat afectats, entenent que si la persona agressora està en aquest nucli familiar, nosaltres no treballem amb persones agressores, però, per exemple, sí que treballem amb germans o germanes, encara que siguin més petites o més grans que la persona que ha patit l'agressió, i que aquests germans o germanes potser han viscut episodis de veure aquesta primera persona molt afectada, potser fins i tot han vist en algun moment autolesions, crisis d'angoixa, etcètera, no? Llavors, intentem poder fer tant sessions d'acompanyament en aquestes famílies o d'altres nuclis o contextos d'interès de la persona afectada, com per exemple també amistats, o fins i tot a vegades professorat o parelles.
Vull dir que ateneu no només a la persona agredida, sinó també a tot el seu entorn, en aquest sentit, no, Esther?
Exacte. Clar. De fet, nosaltres ens centrem sobretot en l'entorn més que en les primeres persones.
El nom de K, perquè, aviam, que t'ho he preguntat, i estaves explicant la filosofia de l'associació, i és que m'intriga això del CA. Què és? Què significa?
El CA, tot i que ho semblin, no són sigles, sinó que és un nom propi, és el nom de la serp que surt al conte del llibre de la selva. I CA és aquesta serp que d'alguna manera tenim tots i totes a dintre, i que quan ens han fet mal i ens han agredit, aquesta serp sovint s'enfada i ens fa fer coses que no ens agraden, no? I ens fa deshabitar, voler deshabitar el nostre propi cos. És un cos que ha estat malmès, un cos que ha estat agredit i un cos on ningú voldria estar. Mm-hmm. Si ens nosaltres ens obliguéssim, no?, a estar dintre d'una casa que està, doncs, plena de pudors i de coses en malestars i de fongs i de finestres trencades i per on entra molt fred, segurament voldríem sortir d'allà, no?
Escapar-te d'aquest lloc, no?
Exacte. Escolta. I és el mateix que passa amb el nostre cos quan és agredit, no? I a vegades, doncs, hi ha aquestes autolesions i la mateixa persona afectada per aquestes agressions, doncs, vol d'alguna manera seguir perpetuant, tot i que no d'una manera conscient, i d'aquí aquest nom d'aquesta serp, que el que hem de fer al final és acompanyar-la a que marxi per sempre, no?
Escolta, Esther, quin protocol d'actuació seguiu quan arriben persones noves a la vostra associació demanant això, ajuda, o suport?
Generalment es posen en contacte amb nosaltres o via telefònica o per xarxes socials o correu electrònic. El que fem sempre és concertar una primera entrevista. Si es tracta de persones menors d'edat, sempre han de venir acompanyades d'un adult de referència que pugui respondre legalment per ells, i si a més no s'ha interposat una denúncia en cas de que siguin menors d'edat, els expliquem que per haver-ho posat en coneixement nosaltres tenim la responsabilitat d'acompanyar-les a denunciar o de denunciar directament aquests fets. En cas de que les persones siguin majors d'edat, això no és així, d'acord? Perquè nosaltres no tenim l'obligació d'interposar aquesta denúncia. Llavors el que fem és que concertem aquesta primera visita, ens expliquen una mica el que necessiti ser verbalitzat, que molts cops en aquesta primera entrevista, tot i que es recull una mica d'anamnesi, no s'exposa tota la situació i tota la casuística, però depèn de cada persona. Yeah. I llavors el que es proposa és una mica un pla d'actuació molt individualitzat, no? A vegades, doncs, és anar fent un seguiment relativament pautat, a vegades es recomana, per exemple, venir i implicar-se en activitats com, per exemple, una caminada amb altres familiars que estiguin passant per una situació similar, o d'altres cops el que es fa, que és el que fem més sovint, és poder derivar amb d'altres professionals. Clar.
Són processos, podríem dir, de recuperació força llargs, no, Esther, entenc jo?
Sí, estem parlant d'anys, no? I sabem, totes apel·lem que és importantíssim poder fer tot un procés psicoterapèutic a darrere, que aquest, evidentment, no el fem nosaltres, sinó que, tot i que l'equip està composat per professionals de la salut mental, però no el fem nosaltres, sinó que el derivem.
Clar, Esther, quan pensem en situacions de violència sexual, sempre ens pensem en una franja d'edat molt concreta, no? Això és així o és una qüestió, podríem dir, intergeneracional, que hi ha afecta moltes franges d'edat?
No, això és una qüestió totalment intergeneracional. Sí que és veritat que l'abús sexual infantil es dona, bueno, d'una manera abrumadora i que jo penso que poc en som conscients. A més, avui una mica pensant en tot això, reflexionava que sempre parlem, no, de xifres en relació a les víctimes, però pocs cops parlem de xifres en relació a les persones agressores. Mm-hmm. Estem parlant de que, segons la OMS, una de cada quatre nenes a nivell mundial ha rebut algun tipus de violència sexual. Però és que a Save the Children parlàvem de que una de cada quatre nenes aquí a Catalunya, perdona, una de cada cinc nenes, una de cada cinc nenes aquí a Catalunya el 2017 va rebre algun tipus d'agressió sexual, nenes menors d'edat.
Clar. Esther, no hi ha temps per remés, sinó per agrair-te que ens hagi atès Esther García Bardolet, membre de l'associació CAP, que ajuda persones que han estat agredides sexualment, sobretot a l'àmbit d'actuació, que és a la vostra zona, que és a la comarca d'Osona. Esther, moltíssimes gràcies, bona tarda, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, Carlos.
I atenció ara a la denúncia que fa l'associació ECOM. Les persones amb discapacitat adverteixen que les constants traves burocràtiques per l'accessibilitat dels habitatges continuen estant molt presents. Ens han explicat, per exemple, que trobar una vivenda o un bloc accessible és cada cop més difícil i que estem davant d'una clara vulneració del dret a l'habitatge, ho sap la Mar Puerto.
Sí, l'associació ECOM denuncia les traves burocràtiques que pateixen les persones amb discapacitat per fer que els habitatges siguin accessibles. Lamenten que és molt complicat i critiquen que les ajudes no estan clares i la informació no està a l'abast de tothom. Per aquest motiu, hi ha persones que directament no demanen les ajudes i han de fer front íntegrament a l'elevat cost de les rehabilitacions. L'últim any, ECOM ha detectat un augment dels casos de vulneració del dret a l'habitatge fins a situar-se com el tercer dret més vulnerat el 2023, amb 36 casos detectats, el 47% dels quals estava relacionat amb l'accés a l'habitatge. Ho ha explicat Letícia Esporrin, referent de l'associació en matèria d'habitatge.
Hi ha anys, per anys, i també per entitats, de que es posen en marxa i també primer s'adelantar els diners, amb la qual també és un altre problema i després conèixer tota la paperassa i tot el tràmit burocràtic que s'ha de fer, que també és complicat.
A més, per millorar l'accessibilitat dels habitatges és necessària una gran despesa per la reforma i, malgrat aquesta existència d'ajudes, els tràmits burocràtics per demanar-les són molt complexos i s'escapen al coneixement general de la població. La Montse Ferrer és una veïna de Mataró amb una esclerosi múltiple que li minva la mobilitat i critica que els darrers anys s'han fet passes enrere per les persones amb discapacitat.
Que han anat cap endarrere, no ens estan ajudant. Moltes vegades la gent s'obre moltes administracions que ajudar, però com s'explica que un Parlament de Catalunya hagi anat endarrere i sense haver consultat ni a Drets Humans ni a la Comissió de Justícia? És que això és molt greu.
I una altra de les qüestions és que l'accessibilitat als habitatges esdevé de vegades un focus de conflicte amb els veïns. Un dels principals problemes arriba quan s'han d'adaptar zones comunes dels edificis perquè alguns veïns són reticents a tirar endavant les reformes per millorar l'accessibilitat.
Sense haver comès cap delicte, estàs a casa teva que no pots sortir ni al carrer. Si hi hagués més empatia, i no és que siguin males persones, penso que a vegades la gent no comprèn la situació.
No tothom és fàcil de convèncer, ja sigui pels problemes tècnics, pel cost econòmic o bé per les molèsties que hi haurà per les obres, fins al punt que de vegades la persona amb discapacitat ha de marxar del seu habitatge un cop feta la reforma pels conflictes que s'han generat amb els veïns.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Molt bé, estem ja a la recta final del migdia COPE, com sempre, al costat del Joan Ballori. Bona companyia, Joan, bona tarda.
Minut. Gràcies, Carlos, bona tarda igualment.
3 i 5, Esports COPE. La porta s'ha sortit amb la seua, eh?
Sí.
Déu-n'hi-do, eh?
Aquesta vegada no només ha anat al límit, sinó que fins i tot ha traspassat el límit. I un cop traspassat el límit...
Sí. Ho deixen fer tot, eh? Tot i més.
S'ha acabat sortint amb la seva de moment, perquè el que ha fet el CCD és emetre una cautelar per estudiar a fons el cas que implica aquests, o les inscripcions d'aquests dos jugadors, Dani Olmo i Pau Víctor. Ara el CCD té 3 mesos per prendre una decisió definitiva, però de moment és veritat que ells poden tornar a jugar, per tant, Dani Olmo i Pau Víctor, si Flick ho considera, podran jugar a la final de la Supercopa d'Espanya aquest diumenge. Evidentment, aquesta decisió ha provocat un terratrèmol al futbol espanyol. De seguida estarem amb tota la informació i amb les reaccions que ha provocat aquesta decisió. El Barça jugarà diumenge a la final d'aquesta Supercopa d'Espanya perquè ahir li va guanyar a la primera semifinal a l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0, gols de Gavi i de Lamine Yamal. No va ser un gran partit de futbol, no va ser un partit excessivament brillant del Barça, però va aconseguir classificar-se per la final i veurem contra qui és aquesta final. Ho sabrem avui. Avui tenim la segona semifinal, també a partir de les 8 del vespre, semifinal que enfronta el Real Madrid i el Mallorca. El Real Madrid amb la baixa d'última hora de Modric. A l'Espanyol sentirem a Cumbula, que ha parlat avui. Dissabte tenim Espanyol-Leganés. Al Girona, Pau López, el porter, ha hagut de tornar a la disciplina del Girona després que s'hagi frustrat la seva sessió al Lens. En bàsquet, juga el Barça avui en plena crisi, juga a partit d'Eurolliga a les 7 a la pista del Mònaco, i també a la Champions d'hoquei patins tenim duel català avui, Barça-Noia al Palau Laurana.
No us perdeu Esports COPE, 3 i 5, bon programa, Joan.
Gràcies, Carlos, fins ara.
Ho deixem aquí, d'aquí uns segons arriba Pilar García Muñiz a la tarda, et seguirà explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, adeu-siau.
editorial.
Cadena COPE.
La declaración del jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, como testigo en la causa que investiga la supuesta implicación del fiscal general del Estado en la filtración de los mensajes de la pareja de Díaz Ayuso, ha dejado en evidencia la estrategia de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado. Esa estrategia pretendía hacer responsable del caso a Rodríguez para exculpar a Álvaro García Ortiz. Como quedó demostrado en la comparecencia, el jefe de gabinete de Ayuso filtró a los medios un mensaje de el acuerdo del novio de la presidenta de Madrid con la Fiscalía, con la anuencia de González Amador, después de que se hubieran hecho públicos datos secretos de una causa que estaba sometida a la obligación legal de reserva. En este sentido, Rodríguez ofreció datos y pruebas y no sembró el caso de bulos, como se le ha acusado en reiteradas ocasiones. La pelota vuelve al tejado del fiscal general del Estado y de su entorno, donde en realidad ha estado siempre. Dentro del conjunto de casos judicializados que afectan a Pedro Sánchez, este del fiscal general del Estado tiene una especial relevancia. Lo que está en juego aquí es la implicación del fiscal en una operación para deslegitimar a un rival político, en este caso la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y todo esto mediante la revelación de datos de un ciudadano particular para